el gall del monestir.
Temps de tertúlia al Sant Cugat a fons, la tertúlia dels divendres, avui en companyia de Víctor Alexandre. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Jaume Pla, molt bon dia.
Molt bon dia.
Respira, respira, sí. I Rogeli Padró, molt bon dia.
Bon dia.
Bé, doncs avui és el dia després d'una gran manifestació, d'una àmplia representació de la societat, més de la meitat de la població, poc més de la meitat de la població mundial, manifestacions arreu del planeta, però clar, les que ens queden més de prop són les que ens arriben bastant més i són les que ens fan arribar els missatges més directes i més clars. Ahir va ser, i tothom ho ha qualificat així, d'un dia històric en la manifestació reivindicativa de la dona, i no sé si a partir d'ara això es quedarà només en una celebració, com ha estat sempre, del dia de la dona, aquest 8 de març, o si a partir d'ara, com alguns també han interpretat, hi haurà, doncs, aquest ha estat un punt d'inflexió, hi haurà un abans i un després. És un punt de partida?
A mi em va impressionar realment aquest dia d'ahir, perquè jo mai no havia vist un Dia Internacional de la Dona tan transcendent com el que va ser ahir. Mai sabia...
Amb tanta visibilitat.
Sí, amb tanta, i amb tanta efectivitat també. Per la vaga, evidentment, que va tenir, encara no va ser absoluta, però déu-n'hi-do, moltes dones tampoc volien fer vaga i no podien, perquè justament per la precarietat laboral...
I pels serveis mínims.
Clar, sí, bueno, això per descomptat, però altres perquè per por, perquè clar, és malament que estic a la feina, si a sobre dic que me vaig a vaga, saps? Però jo crec que sí que hi ha un abans i un després a partir d'ahir, per la transcendència que va tenir, per la importància. Per això dic, estava colpit per la força que va tenir, que van tenir tots els actes que es van fer, pel seguiment, per la solidaritat entre moltíssimes dones. Era una cosa absolutament transversal de diferents classes, és igual. I ostres, justament es fa això perquè no sigui un dia qualsevol com aquests dies internacionals que
han anat passant amb una programació més aviat festiva.
Clar, o institucional, i es fan aquells discursos que serveixen per tot, i després, doncs bé, hi ha alguns articles que veus a la premsa que es publiquen a l'entorn del dia 8 de març, i aquí s'acaba tot, perquè el dia 9 i el dia 10 i després ja no hi ha més articles i tot continua igual. I en canvi, aquesta vegada, jo crec que també ve donat una mica per la força que tenen els Estats Units, en la influència que tenen en la cultura occidental, no? És evident. I aleshores aquest moviment que hi ha hagut a Hollywood de les dones denunciant doncs els abusos de què han estat objectes, especialment les actrius i per part de productors i de la indústria en general. Tot això, clar, té una repercussió, influeix, arriba als mitjans de comunicació i veiem cares molt conegudes denunciant tot això, i aleshores, doncs, esclar, això repercuteix i mou i fa que les diferents societats europees també es moguin en aquest sentit. I em va agradar molt, no ho sabia, aquesta anècdota que va explicar la Susan Sarandon del Paul Newman, em va encantar.
Doncs mira, ara us ho anava a comentar, també.
Ah, perdó, doncs bueno, ho explico o no?
Explica-ho, sí.
Ella va explicar que quan era més jove havia treballat en una pel·lícula amb el Paul Newman, i esclar, allà doncs hi havia altres actors, el Gene Hackman, etc. I oficialment tothom havia de cobrar igual, però el que passava és que en realitat ella cobrava menys que el Paul Newman. I el Paul Newman li va cedir una part del sou per equilibrar-la i perquè tothom fos igual. És a dir, jo cobro tant, i va dir, doncs, no pot ser que tu cobris menys pel fet de ser dona. I aleshores la part del sou que no li cobria, doncs li va donar ell. I això era una cosa absolutament particular, d'ells dos, no una cosa oficial, informada als mitjans de comunicació, sinó una cosa d'ells dos. I bé, no l'havia, ell l'havia comentat sempre entre amics, però mai l'havia fet pública. I, ja, i ho va explicar, i això em sembla fantàstic. Diu molt de... bé, de Paul Newman, evidentment, i del fet que hi ha homes que no necessàriament són doncs, masclistes en aquest...
és un gest que segurament defineix molt bé com ha de ser la participació, la implicació i la col·laboració i el paper dels homes en aquesta reivindicació, en aquesta lluita per la igualtat. Perquè, clar... Jo entenc també, i això ho he sentit dir alguns homes, que amb la bona intenció de participar també tenen la sensació de... És que encara que hi vulgui contribuir, encara que jo em sumi, segurament ho estaré fent malament. O sigui, es fa amb una certa por perquè no se sap ben bé què és el que s'espera d'ells.
L'únic que ha de fer l'home és fer el que voldria que fessin amb ell. Tampoc és tan difícil. Saps? Vull dir, no es demana que l'home faci no sé què. Saps? M'agradava molt l'eslògan. Hi havia eslògans divertits. Manolo, esta noche te haces la cena tu solo.
Sí, sí, clar, però és esta noche. Ja, no, clar, i demà, ja, i demà passat, i l'altre, i l'altre...
I n'hi havia una del Forges, clar, que abans del dia d'ahir, i que explicava l'home, la dona mirant la tele, i l'home se diu, oye, esta noche hago la cena yo. ¿Dónde está la cocina?
aquesta també és bona. Sí. A veure, digues, Rogeli.
No, el que volia dir també i ressaltar de la manifestació d'ahir és que hi havia molta, molta, molta gent molt jove. Hi havia moltes noies i també alguns nois, però bàsicament noies, molt joves, de 16, 17, 15, i que portaven les seves reivindicacions plasmades doncs, en cartolines, en pancartes, etc. La qual cosa vol dir... Jo crec que hem baixat l'edat, i això està molt bé. Vull dir, jo crec que fa anys endarrere, era més aviat els col·lectius feministes eren de persones ja una miqueta més grans o el col·lectiu de lesbianes també, i ara jo estic veient, i ahir també ho vaig poder veure, que realment hi havia parelles joves de lesbianes, per exemple, o que ho reivindicaven públicament a través d'una pancarta, a través d'un escrit i tal i qual, no? Ho deien, nosaltres dos som una parella, som lesbianes, etc etc. I llavors posaven algunes, com dèieu, de molt divertides i, a més, allò sense cap mena de complexa, eh? Vull dir que els conys i les dellonses baixaven i pujaven sense cap mena de complexa. Per què no? Els homes bé ho han fet sempre, perquè no ho poden fer les noies, i tant que sí, no? Doncs jo crec que hi ha una situació de desacomplexament pel tema... volia incidir en el tema sexual, i d'una banda, i de l'altra aquesta, destacar que realment, doncs això, cada vegada hem anat baixant l'edat i cada vegada la gent, les nenes, les noies i també els nois, tenen més consciència d'aquesta realitat, i crec que això és positiu i està molt bé. Hi havia un ambient que a mi em va encantar, hi havia un ambient molt maco, un ambient molt serè, un ambient de persones amb esperit crític, i això crec que és bo perquè la societat doncs, cada vegada siguem més iguals i realment totes aquestes injustícies que hi ha, no solament a nivell de sou, sinó també de discriminació en els llocs de treball, etc, que anem veient encara, doncs molts llocs estan només dedicats als homes, llocs de treball, llocs socials, ahir sortien imatges, per exemple, de la Xina, del govern xinès, i ja no apareix una dona per res del món. Hi ha països que estan fatals en aquest sentit, no? I en canvi, doncs, hi ha països que sí que ja s'han posat una mica les piles i que comencen, i els països nòrdics ja fa alguns anys, però també hi ha excepcions, però crec que és un tema de consciència social, i aquesta consciència és per part de tothom, per part dels homes, per part de les dones i per part també, fins i tot, del món educatiu, que també hi treballen i treballen molt. I vingui de pas la reivindicació que ha fet la CUP, ara potser em vaig cap a una altra banda, però bé, la reivindicació de la CUP de dir que l'escola ha de ser igualitària, ha de ser per tots iguals, i que això ha de subvencionar escoles que únicament
que segreguen
per gènere, això s'ha d'acabar. I això és així, i aprofito la vinentesa també per a lligar-ho aquí, perquè realment és una qüestió política, però molt social, i també que crec que també s'escau en un dia com aquest.
En mans de qui estem quan es veu aquesta manifestació mundial, i aquí a Espanya, evidentment, com sempre, la més important i multitudinària va ser Catalunya, Barcelona, 200.000 dones a Barcelona, molt per sobre de Madrid. I en canvi veus en mans de qui estem, els incompetents del govern espanyol, no? Perquè encara aquesta senyora, la Fàtima Báñez, encara va dir al final de la manifestació, que va dir, pues las informaciones que me están llegando no ha sido ningún éxito, no va ser l'èxit que es pensaven, que no. Ella ho negava, no? Com neguen els apoderaments, esclar, vull dir, viuen, a quin món viuen, no? Que quan ha sigut una cosa demostrada, no calia que li llegassin informacions, ja ho veia ella, no? I el paper de la senyora Arrimadas com a cap de l'oposició, que era una qüestió que tenia per demostrar que també estava al dia i que volia, i va fer unes declaracions i no hi va anar-hi, però a més unes declaracions que, contra la gent que hi anava, i a més que és una senyora que l'ha votat moltes dones, no? Vull dir que on viuen aquesta gent, no? És una ocasió perfecta, i el Rajoy, no parlem, i el ridícul que va fer ahir, va de rebre representants dels diferents països de la comunitat, no? I va aprofitar per agrair-los a tots que ningú havia manifestat a favor de Catalunya, sense parlar de res de les dones, i en canvi, uns dies endarrere li van fer una entrevista a aquell periodista de Madrid per la tele, i quan li va preguntar això, sense saber què et faria aquesta manifestació, encara, què li sembla això de parlar de l'igualtat d'homes i dones? Mejor este tema, no lo toquemos y tal.
Va dir que, crec que, a més, parlaven de la bretxa salarial.
Sí.
Però una entrevista que li van fer a Onda Cero.
Sí.
Una entrevista que li feien a Onda Cero, li van parlar de li van preguntar, sí, sobre diferents temes, i en el tema de la bretxa salarial, ell va respondre que no era una qüestió del govern, vull dir que el govern aquí no hi pintava res.
Mejor no tocar este tema o dejarlo estar, no? I en canvi li van plantificar llacet i sense tenir idea de què feien i què deien i on era. Vull dir que realment estem en mans d'una gent tan, tan incompetent.
Sí, realment és així. El Rogel Ivans deia una cosa que està molt bé. Realment és això, hi havia un desacomplexament, i és a veure aquesta desinhibició. Això és el que tenia força, perquè fins ara tot el tema aquest, el feminisme, semblava una cosa més intel·lectual, més d'una sèrie de dones activistes molt...
D'un moviment més cultural, no? Lligat, sí, sí, a figures...
Sí, sí, exacte. O que no eren figures, però en tot cas eren dones estudioses del tema,
exacte,
o activistes que feien actes públics i molt conscienciades, i no, ara no. Vull dir, això era absolutament transversal, desinhibit, hi havia gent molt jove, gent gran, gent molt més gran, dones de mitjana edat, hi havia de tot, i això demostra, això és el que li dona força al moviment. Paral·lelament, hi havia la ministra Dolors Montserrat, que diu que, clar, que sobre blasma el feminisme, no? I és dient, clar, dient que és una simple etiqueta per ella, no? I, esclar, sempre hem dit que quan algú diu jo no sóc masclista, saps que després sempre ve un però. I quan diu jo no sóc racista, sempre ve un però. Jo no sóc de dretes, però. I el però és perquè, clar, realment és de dretes, és masclista i és racista. I quan algú diu jo no sóc feminista, en aquest cas no es pot dir el mateix, sinó que quan algú diu jo no sóc ni feminista ni antifeminista, ja saps que és antifeminista. Perquè si ets dona i el feminisme no és la teva causa, quina causa defenses?
A nivell d'imatges, no sé si dir-li eslògans, ahir, per exemple, hi havia, imagino que us ha arribat la imatge aquella del dona-li la volta, a la campanya aquesta del davantal, no?, de posar els davantals penjats als balcons, no?, com a símbol de... Bueno,
la dona domèstica de, sí,
exacte,
de l'estressa de casa.
És segurament bueno, la feina més invisible, que fan les dones. Després hi va haver una altra imatge, ahir també molt impactant, la de la plantada de 739 creus a la platja de Vinaròs.
Sí.
Recordant les víctimes de la violència masclista.
Això no se sabia, oi? Va ser una cosa...
Però la imatge és impactant, La imatge és impactant.
Impactant, i tant. Mm.
Sí. Recorda el cementiri de Darlington.
Sí.
Una de les imatges també que em va quedar ahir de la manifestació, parlant d'això mateix, era que hi havia una noia que portava una cartolina d'aquestes grosses, i deia que, ara no sabré dir exactament la quantitat, deia que ETA havia assassinat 800 i pico de persones. Ara aquí no es tracta d'enaltir ni qualificar, simplement de citar, ho cito. 878 i escaig persones durant tot el temps d'existència. I les víctimes masclistes, les dones víctimes que havien mort en mans per raons masclistes, em sembla que eren 1.000, accedia a molt, 1.200, 1.300 persones. És un tema per tenir-lo molt en compte, vull dir que realment és una realitat social, és que les dones, hi ha moltes dones que estan en perill d'això, de mort, i moltes amenaçades, moltes dones que viuen esclaves de la seva parella, i això, i a més això, amenaçades de poder
I
morir.
I com va ser que van aparèixer aquestes creus? Va ser molt bonic, això, i era una cosa que estava preparada en temps, perquè no es posen d'avui per demà 700 i pico de creus, no? I
a Vinaròs.
A Vinaròs, no? Mm. A València, que és un lloc que no, aquestes coses no les viuen massa, no? I em va sorprendre molt agradablement, però vull dir... un tema que ja dic, s'havia posat tantes creus en un prat i tal, això eren setmanes de feina, no? I no va aparèixer fins ahir, no? I això és curiós.
Bueno, se suposa ja que estava preparat i pensat per aquesta...
Sí, no ho sabia ningú.
Per aquesta jornada. Una lluita, la lluita feminista, que el que, bueno, entre les moltes coses que reivindica, sobretot, se centra en... intentar acabar amb els privilegis que tenen els homes per la única raó de néixer homes. Això no vol dir que no hi hagi homes que també estiguin discriminats per alguna o altra raó, per raó de religió, per raó de sexe, pel color de la seva pell... clar que sí, però estem parlant d'aquest tema, i és evident que els privilegis que tenen els homes només per haver nascut homes són molt superiors, no tenen ni punt de comparació amb els que tenen les dones, si podem dir que tenen algun privilegi.
És igual que els que són reis.
Neixen amb la corona,
sí,
no?
Sí, han nascut ja amb la corona al cul i després els hi posen al cap. Clar, sí.
Sí. Jo volia dir també que... volia incidir també una mica també en el tema educatiu. Els pares tenim, jo crec, que una... tenen i tenen una gran responsabilitat en aquest tema també. L'educació crec que és bàsica, també és importantíssima a l'hora de que els infants, sobretot els nois, doncs tinguin o no entrin en aquesta espiral de masclista que moltes vegades comença ja des de molt, 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 molt petits. Jo recordo a la meva infància, per exemple, una paraula que la meva mare ens deia molt, espavila't. La paraula espavila't a mi m'ha quedat gravada per tota la vida. I l'he utilitzat amb els meus fills, també. Recordo detalls com, per exemple, mama, tinc gana. allà tens la nevera, allà tens el pa, allà tens l'embotit, allà tens no sé què. Punt. Mama, m'ha caigut un botó d'aquí de la camisa o de la bragueta o d'on sigui. Vine aquí, un moment que t'ho ensenyo. La mare agafava, em donava fil i agulla i ben que t'ho ensenyava, pam, pam, pam. Bé, jo al llarg de la meva vida hi ha cosetes d'aquestes que dius, home, a veure, són detallets de no res. No, jo crec que no són detalls. I la meva mare no tenia una formació, diguéssim, cultural, el món de pagès i això. Potser ho feia una miqueta perquè tenia molta feina, però també, i potser no tenia, a veure, no pot ser, no,
sentit,
segur.
I sentit comú. I,
sí, és que és una cosa que dius, escolta, anem-los que aprenguin a fer-se les coses, espavila't, allò que, espavila't. I érem, ja et dic, érem nois, a casa meva érem dos nois i una noia, i els nois ens van pujar una miqueta així. Això després a mi la vida m'ha anat molt bé, perquè després en situacions en què he estat en situacions molt diferents, doncs no he necessitat ni he utilitzat la parella o la dona o l'amiga o el que sigui perquè em faci tal feina, me l'he pogut fer jo mateix. I això també, ja sé que són detalls molt petits, no? Però jo crec que educar també en aquestes labors als més petits, tant a l'escola com sobretot a la família, jo crec que és bo, a part de donar, que els dona una certa independència personal, doncs de que les feines no han d'estar descrites per gènere ni per sexe, sinó que jo crec que tots hem de ser capaços de cuinar, d'anar a comprar, de cuidar els fills i de cosir-nos un botó de la bragueta.
Això també és un tema de cultura, no? Perquè totalment. La teva mare va ser una visionària i realment diu molt a favor d'ella, però hi ha escoles al nord d'Europa, sobretot, que és aquesta escola Waldorf, que un nen meu va anar a una escola Waldorf, la seva mare tenia una escola d'aquestes, encara la té, i allà, l'escola aquesta, doncs els nanos, nens i nenes, no distingueixen res, i entre altres coses, a la preescolar els ensenyen a cosir. Ja, cosen. I, per exemple, doncs, el meu net, quan era petitet, m'ho veia fent punta. Feia això que...
Mitja, feia
sí,
mitja.
Sí, feia mitja, exacte. Sí, 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 sí. Li agradava i li havia ensenyat a fer mitja, no? Una cosa natural entre noies i nois. I, per exemple, els que es queden a dinar tenen un forn i es fan el pa. I no els nois fan el pa, no, noies i noies els fan el mateix. I això és una cultura que ja ve de molt avançada a països nòrdics, no? Aquí això seria impossible pensar que escoles ensenyen a cosir, i ara...
Aquí, amb la involució, el Partit Popular vol presentar una moció justament per segregar els nens i les nenes, no? A les escoles, i evidentment que s'han de mantenir les subvencions, i és realment...
És una de les coses que reivindicava el manifest d'ahir, per exemple, sí, entre sí, altres, perquè clar, hi havia un munt de reivindicacions, que ara comentàvem amb el Víctor, que era doncs un plec d'intencions de com hauria de ser el món, posant de rellevància les coses que es volen com a col·lectiu femení i aquelles coses que s'han d'erradicar.
Però fixa't el cinisme del Partit Popular quan defensa això, la segregació. Ells, clar, com que la veritat els cou, utilitzen un eufemisme que és de dir, no, és una escola diferenciada.
D'aquí? O de què?
Exacte. Escoles, tenen escoles. A Catalunya hi ha 16 escoles de l'Opus. 16. I...
La majoria que s'han cugat, eh?
No, aquí a Sant Cugat hi ha dues, la Farga i Viaró, no, de l'Opus. I aleshores, i que jo sàpiga, ja n'hi ha dues.
Potser una de noies, potser també, per allò de la Bellaterra, potser?
No ho sé, aquestes són de nois, en general són de nois, són d'homes, i només a l'etapa infantil, Bé, això va costar 40 milions... ens va costar tots 40 milions subvencionar aquestes escoles, però és que des del 2001 fins ara el cost és de 453 milions que hem donat a aquestes escoles, a aquestes 16 escoles, i de les 5 primeres més subvencionades hi ha la Farga en tercer lloc i el cinquè Viaró. Una és amb 40... sembla que és 40 i tants, 48 o 40 i tants, la Farga, i 39 i escaig, a prop de 40, Vieró. El cinisme del Partit Popular, bé, bona part de la gent que va a aquestes escoles és la seva claca, i de Ciudadanos, diuen, no, perquè això va molt bé, diu, perquè amb això acabem amb l'assetjament escolar. Clar, que els nois no veuen les noies, i com que no
hi ha cap... Però després al carrer sí que s'hi troben homes i dones.
Això és repressió, perquè al final acaba amb repressió.
Però com que no saben, no aprenen a conviure amb les noies en una aula, lògicament quan les veuen al carrer, allò és una espècie completament diferent, és una cosa exòtica, i aleshores, saps? I clar, si a tu, perquè no hi hagi assetjament, doncs quina és la víctima? Són les dones, doncs les apartem, ja no existeixen, i aleshores aquí només hi ha homes, i a més es permeten, imagina't, doncs, com que la dona té allò pecaminós, que ja això ve de la religió, etcètera, etcètera, la dona per si mateixa ja és un pecat, i que sempre és la que tenta l'home, la seva presència ja és sempre és incitadora, i que treu el pitjor que porta l'home dintre i tot això, doncs aleshores es tracta d'apartar-la. I no fos cas que passés alguna cosa, a les escoles de nois, doncs no hi pot haver mestres que siguin dones, impartint classes a nois, no? Només han de ser homes, i per això se segregaven no només els nois i les noies, sinó que a més hi havia segregació de la condició de dona pel sol fet de ser dones, el fet de no admetre mestres dones perquè és una dona, i clar, com és una dona i aquí són nois, vostè no pot impartir classes als nois.
Ara però el Vieró va anunciar que a partir d'ara s'hi contractaria,
perquè una multa de 50.000 euros.
Doncs ara que parlaves de les... bueno, de les polítiques del Partit Popular, que sabeu que, segons informava el diari La Razón, sembla que estan elaborant entre el Ministeri d'Educació i el Ministeri de Defensa un temari per incloure a les aules, que té a veure amb els valors de l'exèrcit, i què s'hauria de fer, o quina és la proposta perquè es faci: cantar el pasdoble Banderita, fer una desfilada militar amb figures de plastilina, acompanyar l'himne espanyol amb cops de percussió que simulin salves d'honor, fer murals amb articles de la Constitució i unes quantes coses més.
I una classe a la senyora Cospedal, no? També ella.
Ara ostres, això no sé si està inclòs.
En 4 anys us ha doblat el pressupost de l'exèrcit a Espanya. Doblat. D'aquí 4 anys.
O sigui, després de la lluita perquè se suprimís el servei militar, sí, sí. Ara resulta que la intenció és d'incloure en el temari l'exèrcit,
sí,
o els valors.
Sí, sí,
es diu valors de l'exèrcit, a l'escola.
A Girona els han fet fora, em sembla molt bé, la fira aquella que fan durant 3 anys. No hi podran participar l'exèrcit, perquè com que van incomplir l'acord o el contracte l'any passat, que van dir que no anirien uniformats en contacte amb el públic, sinó que anirien de paisà, i no ho van complir. Només el primer dia de la inauguració anaven de... però la resta ja anaven d'uniforme. Doncs aleshores l'incompliment de contracte fa que, en fet, que no seran acceptats la participació de l'exèrcit en aquesta fira, en aquest com es diu això, aquest saló, durant 3 anys.
En aquest saló de l'infància i joventut de Barcelona també els van treure perquè anaven a una festa major, i ara diuen que aquest any tornen, per llei. Suposo que s'han posat per sobre l'Ajuntament i tornen.
Bueno, jo crec que aquestes ganes de visibilitzar el que tenim un exèrcit no deixa de ser propi també d'un govern de dretes, en què ens està dient a nosaltres, als petits però també als grans, de que darrere d'unes idees darrere d'un partit, darrere, al davant d'un estat,
hi ha uns tancs.
Doncs hi ha uns tancs, i quan si us passeu de la ratlla, doncs mireu, de tant en tant necessiten fer aquestes coses. El 155 és això, i ara el tema militar no deixa de ser també això. A banda de que això jo crec que no fa res més que fomentar la violència, perquè a un nano li ensenyes una arma, una pistola, li ensenyes una metralladora, un rifle, jo què sé, que fan servir aquella gent, doncs li ensenyes un arma i clar, el nano pregunta per què serveix, l'altre li deu explicar, no? I això serveix per disparar, però disparar què? Aquí? És que els nanos són llestos.
I per què?
Clar, els nanos s'ho van preguntant, què estàs fent, doncs, aquí? Estàs fomentant la violència. Però és que estàs fomentant la violència de forma clara i explícita. Home, a veure, estem en un estat...
Però fomentar l'elogi en l'exèrcit i pensar doncs, que augmentarem el parc militar el doble en 4 anys, són mils i mils de milions i no serveix per res. No serveix per res perquè de cara al món, si és una guerra, l'exèrcit espanyol no té cap força ni cap potència. No?
Els tancs són de lloguer, com que diu, quan desfilen, pràcticament.
No, és que més a més. Sí, no. Però esclar, el que fan és fer això perquè, per exemple, quan va anar el Rajoy a parlar, tenia entrevista ja amb el Trump, uns 8 dies abans, perquè ell parlés i que definís a favor d'Espanya i li van donar la norma, no?, en el Trump. I 8 dies abans va anar a la Costa d'Al i va comprar no sé quants mils de milions de material militar a Estats Units, eh?
Clar.
Però em sembla que eren 8.000 milions, d'inversió.
Sí, sí. Al darrere de tot això hi ha un negoci clar
i
Espanya són un dels productors, fabricants i negociants en tema armamentístic. Passa que és un tema que no es parla gaire, no es visibilitza, però això és així.
Però per la unitat d'Espanya tot s'ho val. I per una frase de Donald Trump, sí, es compren els avions que calgui als Estats Units.
Jo li va sortir fatal, eh? Li va sortir malament.
Per cert, ara que parleu de Donald Trump, té una cita, sembla.
Feminista?
Pues no ho sembla que ho sigui massa feminista. S'han citat pel mes de maig dues de les persones amb més poder a les seves mans, el Donald Trump i el Kim Jong-un.
Sí,
el Corea.
Per desnuclearitzar el país, no? Sí,
Vols dir?
Diuen que sí, el Tang Ki-moon aquest ha dit que ja pensa que la bomba atòmica doncs, no l'han de protegir i que tal, i que es narcotitzen, no?
A mi em fan una por els dos junts. Ves que no s'emprenyi un dos. Ves que no s'emprenyi un dels dos.
I tant, sí, sí.
Eh?
El feminisme a Corea també és zero, eh? Això que des de la Xina, allà ni una dona no es veu allò, que va aparèixer com una aparició la germana del personatge en els Jocs Olímpics, no?
Sí, ara es veu que no tornaran a desfilar junts. Ho van fer per la cerimònia inaugural, però ara parla de tancament.
El fet que sortís una dona va ser com una aparició a la Verge de Maria, sí, sí. No se'n parlava, no, ningú sabia que tenia una germana, no?
Una cosa que m'impressionava, no sé quin acte era, això que diu el Jaume de la Xina, que es veia, quan estaven, s'havia de fer un acte multitudinari en un lloc, i es veu que s'havia tot de taules parades, i eren les dones les que anaven per en taula. I les anaven parant de manera com si fos un exèrcit, o com si fos una desfilada, i totes, al mateix temps, com si fos a toc de xiulet, havien de posar una cosa a la taula. Feien uns passos endavant, bam, una altra cosa a la taula. Saps? No era allò de vaig parant taula. No, totes com si desfilessin.
Militar,
i totes, sí, les, totes les
com
taules.
Com si fos una coreografia, no?
Exacte, en línia, sí. I totes al mateix temps, ara plats, ara cobert, ara bam.
Quin país era?
Era la Xina.
Sí, sí, sí.
Ah, la Xina.
La Xina.
Però més pròxim, te'n recordes que va ser un escàndol. Les monges que van aparèixer netejant els altars de la Sagrada Família.
Sí, quan va venir el papa.
Quan va venir el papa, saps? Això no ho vaig veure, que va ser un escàndol. Perquè van fer, tot eren capellans, tots homes, i de cop, en un moment de la cerimònia que havien de fer la benedicció i donar la comunió, doncs apareixen tot de dones negres netejant les taules aquelles.
Les minyones.
Sí,
la monja és la minyona.
i només van aparèixer aquell moment i prou, eh? Sí, sí, va ser...
Home, hi havia, fort, hi havia una època, ara suposo que no, i a més després, però hi havia una època en què les monges d'un lloc a prop d'un famós monestir rentaven la roba dels monjos, eh?
O sigui que, eh? I ahir no van sortir a manifestar-se, no?
Dels monges.
Dic jo, no ho sé, no les vaig veure.
No em vam veure cap.
No, no sé, no, bé, no. Ara van de paisar, vull dir, van de...
No, bueno, però no hi eren segur, eh, no, ja, perquè no. l'ordre religiosa no permet això i tant. Suposo que no.
Home, la Teresa Forcada sí devia ser.
Podria ser. Clar. O Sor Lucía Caram.
Però ara va de, ara va de Serrà, no, la Forcada.
I la Lucía Caram també pot anar-hi.
Vull dir bueno, que... però la Forcada ha sortit de l'ordre, no, ja no hi és.
És benedictina.
Sí, sí.
Va demanar excedència.
Sí,
sí, sí, sí, sí, va demanar, sí. Sí. Però Lucía Caram no, Lucía Caram sí, continua.
I tant,
sí, sí.
I tant.
Per cert, com veieu les possibilitats que tot i... Sembla que hi ha un acord entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya per a la investidura de Jordi Sánchez, que estan a l'espera de poder sumar la CUP, que la CUP va dir molt clarament que no és una qüestió de nom, sinó una qüestió de programa.
Han fet un text nou, ja molt més adornat, i sembla que l'han d'entendre, no? L'han d'acceptar.
Veieu la possibilitat d'acord o veieu més l'opció eleccions?
No. Eleccions seria impossible. Vaja, seria una bestiesa anar a eleccions. Una...
Home, Puigdemont diu que no seria cap tragèdia.
Sí, és clar, perquè ell està a Brussel·les. Però aquí no crec que hi guanyéssim res. Quedaria tot igual, eh? I seria fatal. Jo crec que no. Jo crec que, vaja, ens hem de posar d'acord i tirar endavant d'una vegada i ja està.
Ja. Però si encara que es posin d'acord, en Jordi Sánchez continua a la presó perquè no té permís per sortir...
Bueno, tot què? Això va influint de cara a Europa. Jo crec que cada vegada es va fer més...
Però és que llavors aquí estem en les mateixes.
Sí, però es posen bé d'evidència. Si no li donen permís, prevaricarà. Molts... No...
Sí, però és que ja, molts... ja portem molt de temps amb moltes evidències.
Sí, sí, no,
i però... la situació és que els que estem aquí en el dia a dia estem encara amb el 155.
Sí, sí,
a l'espera
sí, sí,
de
sí,
que
sí.
Això es pugui aixecar un dia o un altre,
ja,
no?
Ja, no, però jo crec que tot això és una preparació que han fet política perquè de cara al món es vegi que aquí a Espanya cada vegada estan més a l'ultradreta, no? I això de posar el Jordi Sánchez ha sigut ben bé això, bé. Molts magistrats diuen, aquest dia, el programa aquest que s'ha de veure cada dissabte, que és el de preguntes freqüents, sortia aquell... expresident del tribunal, no? Que claríssim deia que això que s'ha d'autoritzar, si no prevaricaria a Llarena, no? I tot això arriba a Europa, i la gent diu, no, és que Europa mira cap a un altre cantó, però cada vegada Europa té més evidències i cada vegada haurà de dir més coses, segur.
Sí, però cada vegada, però no fa res.
Bueno, sí, sí, però van apareixent coses, tu van apareixent, no? I tant.
Que... De fet, dilluns és un dia clau. El Llarena s'ha de pronunciar, el dilluns se sabrà.
Potser avui, potser avui.
Ah, potser avui?
Ell va donar 5 dies, ell va dir 5
dies. Si el Sánchez pot sortir o no pot sortir.
El Llarena va dir que el termini, que el termini era el dilluns, però que ell pot fer-ho quan li doni la gana, abans.
Estaria bé, que com a mínim donar temps. Però en cas de que fos així, el dilluns està convocat al ple, el Torrents ha convocat el ple per dilluns, i per tant... podria ser una cosa immediata. Si tinguéssim la fortuna, la sort, diguem-li com vulgueu, de que realment el Sánchez es pogués, Jordi Sánchez pogués sortir de la presó, es pogués desplaçar i el pogués nombrar, home, seria un primer gran pas per a assumir una miqueta, diguéssim, el canvi de la normalitat entre moltes cometes.
I tot això ho fan tot a nivell internacional, però, de veritat,
sí,
tot ho fan...
Però jo me'l penso, permeteu-me que us ho digui, que me'l penso de que ens deixin aquesta opció, una persona que està a la presó.
Van als tribunals internacionals automàticament.
Sí, però Catalunya, el problema és que a Catalunya seguim amb aquest impàs.
En posaran un altre, però tot això se'n va parlant més a Catalunya. Quan el senyor Rajoy va dir agrair a totes les personalitats que van venir d'Europa, que l'ajuda, que mai hi ha hagut cap queixa, no hi ha hagut cap cas d'adhesió a Catalunya, no va citar les editorials de no sé quants diaris internacionals que estan parlant constantment d'això, no va citar els 600 juristes internacionals que van enviar una nota dient 600, uns 20 americans, vull dir que cada vegada hi ha més evidències que la cosa a Espanya està fatal, l'imatge, pel que està passant aquí, eh? Aquest cantant, que no sé com es diu, Morrissey, és estranger, eh? Que ha tret unes cançons i fa recitals, les cançons a favor de Catalunya, el text diu que és... aquesta periodista deia que era preciosa, l'Empar Moliner, i quan canta, acompanya imatges de l'apallissament, no? Dels guàrdies, no? I esclar, tot això arreu del món, jo estic segur que cada vegada el govern espanyol es troba més dèbil. Sí, sí, per més que diguin.
I sí, digues, Víctor.
Sí. No, sí, és...
Uf, ni un sospir, ja ho has dit tot.
Sí, no, sí, saps què passa? Que a vegades, el fet, quan algú dius que em vull carregar de raons, és perquè no es veu en cor de fer certes coses. I et vas carregant de raons, però el temps va en contra teu. I van passar temps, i temps... No, és que m'estic carregant de raons, eh? M'estic carregant... Sí, en tinc moltes, però encara en vull més. Encara en vull més. I va passant el temps. I l'altre diu, tu ves carregant-te de raons, que jo vaig fent, saps? I tot això ve de quan arribes a la porta, al llindar, si surts de casa has d'anar a algun lloc. I el que va fer Catalunya va ser arribar al llindar de la porta i va tornar enrere. Doncs aleshores, és clar, tot el que ve després és això, si decideixes que te'n vas, te'n vas. I assumint les conseqüències, clar, la dona que surt de casa i diu jo me'n vaig, ja no aguanto més, doncs ha de marxar. Si li tremolen les cames i torna a dins, ha d'assumir les conseqüències que li passaran a dins.
Clar.
A fora, sí, la vida també, la vida en llibertat també té conseqüències, però com a mínim prendràs les teves decisions. I si no, doncs, és millor, és a dir, com que conseqüències sempre n'hi haurà, preu per preu, sabates grosses.
Però escolta, això mateix que des del nou govern munten una mena d'oficina d'assumptes exteriors o ministre d'exteriors...
Un Consell de la República.
A Brussel·les, sí. Quan el Puigdemont ha anat a Brussel·les, l'èxit que ha tingut i l'internacionalització que ha donat del problema català, ara serà, diguem-ne, inclús amb un títol, no? O pots rebre la Merkel, tu. I el tio que és tan vàlid i és tan potent...
Quin títol? Conseller de la República?
No sé, no, però...
O president del Consell de la República?
Posaran evidència cada vegada més les injustícies que fa el govern espanyol. Vull dir que això serà ja una forma declarada. I això que hagi anat a la Graviela, diuen, per què no ha anat a Brussel·les? No, perquè allà seria una més, i ara està a Ginebra, i allà estan els jutjats...
Ha fet com el Neymar, no?, que va deixar el Barça per no tenir l'ombra de Messi?
No, al contrari. Internacionalitzar dos països diferents. Si va a Brussel·les, serà una més. Si va a Ginebra, és ella que està sola allà, i la justícia suïssa ja s'ha manifestat dient que de cap manera l'estradiran. I pot tenir feina allà, vol dir que hi ha dos focus. I això és importantíssim, vol dir que pensa que la internacionalització que donen aquests polítics al món de Catalunya és esplèndida.
Doncs gràcies per la participació, la dels divendres en aquesta tertúlia. Arriben les notícies de les 10. Senyors, que tingueu molt bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Igualment.
Igualment.
Adéu-siau. Sí.